El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí. La plaça Sant Roc i la Creu Alta s'han omplert de famílies, palmes i palmons. Diumenge de Rams és una festa que marca l'inici de la Setmana Santa i simbolitza l'arribada de Jesús, el fill de Déu, a Jerusalem. Igual que passa amb Nadal, no tothom que celebra aquesta data ho fa per motius religiosos. Molt simplement segueixen la tradició que s'ha anat passant de generació en generació. Repassem amb aquest reportatge de la Júlia Ramon.
Bon dia, Mireia. A Sabadell ja... 3 punts clau. La parròquia de Sant Fèlix, a la plaça Sant Roc, la de Sant Vicenç, a la de la Creu Alta, i el Santuari de la Salut. Aquest diumenge, els mossens de tots 3 centres han oficiat la missa de Diumenge de Rams i han beneït les palmes i palmons de centenars de persones. El més matiner ha estat el rector de la Salut, qui ho ha fet a 2:15 del matí, i per matinera, la Dolores Santiago, qui puja cada diumenge.
Cada año vengo aquí. Me gusta mucho el santuario de aquí, de la Virgen de la Salud. Vengo casi todos los domingos a la misa. Y ahora pues a la celebración del Domingo Ramos, pues cada año vengo. Y pues me parece bonito y esta tradición pues la llevo hace muchos años.
En canvi, por bon any, segueix la tradició per la festa, però no pel vessant religiós. De fet, creo que com ell n'hi ha un bon grapat més.
Jo ho segueixo per la festa. Hi ha gent que fa per la... Encara hi ha... Bueno, el que passa que la religió s'ha perdut bastant, però encara hi ha alguna persona que sí que va per la missa i tot això.
El mossèn de la Puríssima, Joan Nadal, confirma la teoria de bon any. Admet que el seguiment religiós de Setmana Santa ha baixat en els darrers anys, però que, tal com passa amb la missa del gall per Nadal, hi ha unes dates assenyalades al calendari on l'església s'omple de gom a gom. I Diumenge de Rams és un d'aquests dies.
Bueno, perquè té darrere doncs, té una tradició, no?, ja molt, molt arrelada, no? I jo me'n recordo pues, que de petitet i sis, pues, a més el Diumenge de Rams pues, era un dia, doncs, festiu, a vegades fins i tot es comprava un vestidet nou, anaves, diguem, molt mudat, no? I després jo penso també que amb els infants això de les branques i les palmes i els palmons és una cosa que els hi agrada.
La prova d'això és que aquest diumenge al migdia la plaça Sant Roc i la de la Creu Alta han quedat absolutament cobertes de palmes i palmons. Una multitud de gent ha anat expressament a la parròquia de Sant Fèlix i a la de Sant Vicenç per venir els seus rams de llorer, d'olivera o les seves palmes. Alguns en feien amb Déu i d'altres sense. Igual que quan Jesús va entrar a Jerusalem, Laura Melero, creient de tota la vida, assenyala el paral·lelisme entre aquesta festivitat i el seu rerefons religiós.
Se suele llenar de mucha gente que no participa de, digamos, la misa de los domingos, de la vida de fe. Es un día un poco extraño porque hay muchísima gente. Es a la vez muy bello. Luego se nota la pérdida de esas personas que han venido el Domingo de Ramos y va un poco acorde a lo que es el Domingo de Ramos, ¿no? Toda esa gente que viene para festejar la llegada de Jesús y luego el día de su muerte y su resurrección no están.
Segons els càlculs del rector de la parròquia de Sant Vicenç, Alfons Gea, 700 persones van anar ahir a missa, 500 en les dues sessions del migdia i 200 més al vespre. Però atenció, a partir de dijous vindrà un triplet de cerimònies que corresponen al Dijous Sant, el conegut Últim Sopar, el Divendres Sant, quan van crucificar Jesús, i la Vetlla Pasqual. El mossèn Gea explica en què consisteix aquesta última.
La Vetlla Pasqual, que és la més important, que és on es bategen els adults que han decidit ser cristians, que en el seu dia no van ser batejats i que volen ser cristians, els bategem en la Vetlla Pasqual, que el dissabte al vespre, que fem un foc aquí fora i beneïm el ciri pasqual, una cerimònia molt, molt, molt bonica.
Abans, el divendres, es farà el tradicional Via Crucis pels principals carrers del centre. Segons el relat evangèlic, es fan 14 parades relacionades amb el camí de la creu que va fer Jesús, des que el van detenir fins que el van clavar la creu. El recorregut comença a la parròquia de la Puríssima, després es va a Sant Fèlix i d'aquí es baixa fins a la parròquia de la Santíssima Trinitat, davant el cinema imperial. I quan acaben això, què es fa? Ens ho diu el rector Nadal, que és un dels qui ho organitza.
Es fan el que es diu les 7 paraules, que són les 7 paraules que va dir Jesús, no diguem, abans de morir, eh? Per exemple, Jesús diu, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. Jesús diu, abans de morir, expira, diu, a les meves mans confio el meu alè, no? Bueno, llavors fa una breu meditació sobre aquestes paraules.
La Setmana Santa acabarà oficialment dilluns de Pasqua, o com es diu popularment, el Dia de la Mona.
I en aquest context, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha presentat un estudi en què posa de manifest que 4 de cada 10 persones es consideren no religioses a l'Estat. De fet, l'organisme assenyala que les generacions més joves són les menys religioses. Un 60% de les persones d'entre 18 i 24 anys es consideren laics. També ho veuen així, un 58% dels que tenen entre 25 i 34 anys. En parlem amb la Hongria Panadero, portaveu de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Anem una mica a pams. Com ha anat evolucionant la laïcitat? Podríem dir que en els últims anys ha anat creixent de forma notable a casa nostra?
Sí, hem passat, no, des de principis dels anys 80, en el que un 8% de la població es declarava no escrita, no, a opcions de consciència religiosa, a passar actualment a un 40% de la població, no? Però el que més sobta, sobretot, no, és que entre el 60% de la població que es declara religiosa, no, doncs només un 20% es declara practicant.
Els
practicants són més, no, entre els que es declaren religiosos.
És a dir, que entre la gent que és religiosa, el fet d'assistir a missa de forma habitual, etcètera, etcètera, està baixant també de forma notable.
Sí, sí. Ha descendit moltíssims. I destaquem, no, que el fet que recullen les estadístiques és assistir a missa almenys, no, un cop l'any, no, excepte algunes festivitats com són casaments, o sigui, les més socials, no, els casaments i les defuncions.
Per tant, el que es té en compte, no, quan se'ls pregunta és si de forma habitual, no, forma part de la seva rutina poder assistir a missa.
Sí, habitual o no tan habitual, no, com poden ser, no, les festivitats, no, que acaben de comentar ara, aquestes festivitats, no, com el Diumenge de Rams, entrarien, no, dins d'aquesta pràctica.
Els joves són els més laics?
Sí. Doncs és això, entre les poblacions entre 15 i 34 anys, un 60% es declaren no religiosos.
I quines implicacions té?
Podem fer com projeccions, per dir-ho d'alguna manera, no? Si entre la població de més edat la majoria són religiosos, no? Entre aquestes poblacions més joves, no? Més de la meitat d'aquests joves són no religiosos, no? Per tant, no? Conforme aquestes generacions, aquestes corts d'edat, no, vagin creixent, no, la població serà més secular, no? Serà menys religiosa, no? I això ho hem estat veient, no? També en d'altres aspectes, no només, no, en la declaració inscripcions a opcions de consciència, sinó també, no, doncs amb algunes pràctiques, no, la reducció de matrimonis religiosos, no? Ens trobem ara mateix, no, que 8 de cada 10 matrimonis són només per ritual civil, no? O en aquestes generacions encara més joves, no? Són molt més, no, l'alumnat que cursa assignatures alternatives a la religió, per exemple.
Clar, en el cas dels matrimonis o en el cas de tot aquest perfil més jove, això hauria de tenir conseqüències en la concepció de la societat actual? És a dir, hauríem de canviar alguns dels mecanismes que actualment, doncs, imperen respecte a la presència de la religió en el nostre dia a dia, com a país?
Com a país, evidentment. A veure, l'Estat espanyol l'any 79 va signar un acord internacional amb l'Estat del Vaticà, en el que es van acordar alguns privilegis per a l'Església Catòlica, no? I des de la Fundació doncs demanem, no, que es deroguin aquests acords, no, per respecte a la igualtat i la llibertat de consciència, no? Perquè l'Església Catòlica té privilegis pel seu sosteniment, no? Per exemple, és l'única entitat, no, a la qual se li fa una transferència, no, des de els fons recaptats, no, a través de l'IRPF, per exemple.
Amb la casella per l'Església?
Ah, Sí, amb la casella per l'Església Catòlica, no? En aquest cas també veiem, no? Cada cop més es redueixen, no? Els contribuents que marquen exclusivament l'Església Catòlica, no? Ara mateix només un de cada 10 contribuents marca la X de l'Església Catòlica, no? Tot i aquesta reducció en el nombre de contribuents, l'any 2019, que són la darrera dada disponible, perquè les d'IRPF, el Ministeri d'Hisenda, les publica amb molt de retard, doncs podem donar una xifra, no? La recaptació de l'Església Catòlica l'any 2019 via només IRPF va ser de 277 milions d'euros.
Uh-huh. Parlant de la religió, en aquest cas a l'escola, passàvem una mica ara per damunt, no? En aquest cas, què heu analitzat respecte a l'escola?
Doncs respecte a l'escola hem analitzat l'alumnat que està matriculat, el nombre de centres confessionals i l'assignatura de religió, així com també, no?, l'evolució del nombre de professorat de religió. I què ens trobem? A nivell general, no?, dos de cada 10 alumnes a nivell estatal està matriculat a centres privats, concertats, confessionals. ¿Vale? En termes generals, 4 de cada 10 alumnes cursen activitats alternatives a la religió, tant a nivell de primària com a nivell d'ESO. ¿Vale? Però, per exemple, en les escoles i instituts públics, la majoria d'alumnat cursa activitats alternatives. ¿Vale? I en relació al professorat de religió, doncs ens agradaria destacar, no?, que malgrat que l'alumnat en els darrers 7 cursos escolars analitzats disminueix, ¿vale?, s'incrementa el professorat de religió. Vale. Ens trobem, hem calculat les ràtios, no?, i ens trobem que si fa uns anys hi havia un professor o professora de religió per cada 9 alumnes, ara en aquest darrer curs hi ha un professorat de religió per cada 13 alumnes.
I en aquest sentit, en l'àmbit d'aquesta matèria de religió, hi ha tot un debat, no?, de si realment, per la manera de ser de la nostra societat, de la història de l'art, de la literatura, etc., convindria que hi haguessin uns coneixements mínims en l'àmbit de la religió.
Bueno, aquests coneixements mínims des d'una perspectiva cultural sí que es podrien, no?, dintre, no?, d'alguna assignatura vinculada a la història, a la cultura o a la tradició, però no en exclusivitat, no?, a una assignatura de religió, no?, ni de la religió catòlica ni de la resta de religions, no? Des de la Ferrer i Guàrdia el que exigim, no?, és que la religió passi a l'esfera privada, no?, i que no sigui sostinguda en fons públics.
Uh-huh. I, de fet, crec que entomant una mica el camí cap a aquestes eleccions municipals del 28 de maig, des de la Fundació també heu fet algunes recomanacions, no?, algunes reclamacions.
Doncs sí, no?, a nivell estatal demanem, no?, aquesta derogació del concordat, no?, però entenem, no?, que els ajuntaments són les administracions que tenen una relació més directa, no?, i propera amb la ciutadania, i és el primer nivell, no?, on s'hauria de manifestar aquesta neutralitat i separació, no?, respecte als afers de consciència, sobretot per garantir la llibertat de consciència i la igualtat de tracte. I què poden fer, no?, aquests nous regidors i regidores que esdevinguin, no?, de resultats de les urnes del proper 28 de març. Doncs és això, poden, no?, fomentar aquesta igualtat de tracte i respecte a totes les opcions de consciència, no? Vetllant, per exemple, perquè les persones amb opcions de consciència no religiosa puguin celebrar, no? Naixements, matrimonis o funerals, no? Amb les mateixes condicions físiques i materials que les persones, no? Escrites a opcions de consciència religiosa, garantir, no? Els tanatoris, enterraments i cementiris, no? Des d'una perspectiva no religiosa, sinó civil, no? I sobretot el que veiem molt, no? I el que és molt notori, no? Que els actes oficials, no? No haurien de comptar, no? Ni amb protagonisme o participació de cap confessió determinada, no? Però també les mateixes autoritats municipals, des del seu càrrec, no haurien d'acudir en representació a aquests actes de caire confessional, per exemple, no? I sobretot des de la municipalitat allò que es pot fer és limitar els símbols religiosos a l'espai públic. Encara queden molts símbols en les nostres places, als nostres carrers i a diferents espais comuns, no? de la localitat, que caldria eliminar-los.
Mm-hmm. Això en general passa? És a dir, en general els ajuntaments fan aquesta feina o es nota que hi ha camí per recórrer?
Hi ha molt camí per recórrer. Sí, posem l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, no? Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia, a la missa del dia 24 de setembre, no? Sempre assistia l'alcalde i alcaldessa fins aquests darrers anys, no? I des de la Ferrer i Guàrdia sempre hem adreçat una carta, no? A l'alcalde o alcaldessa en aquests darrers 35 anys de la Fundació perquè no assistís a aquest acte, no? Des de la seva representació institucional. Evidentment, doncs és això, sí que poden assistir, no? a títol individual, però no en representació del seu càrrec.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos atès avui a la Hongria Panadero, portaveu de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-nos.